vols que doni un insecte barrejat de quan en quan.
La FAO té precisament l'any 2013 ja prevista una conferència mundial sobre entomologia.
Bueno, menjarem
entomofàgia.
Entomofàgia.
Entomofàgia, clar.
L'alimentació.
Sí, sí, bueno, sí.
Ara que estàs parlant d'insectes, ara que tenim en Rafael, això, a veure si és o no. Rafael, bon vespre.
Bon vespre, com estem, companys?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé.
Ens vas fer el salt la setmana passada, que estaves de vacances, es van dir.
Estava de vacances, sí senyor.
Bueno, doncs avui estem parlant d'això dels estromatòlids i els dermòptera.
Molt bé.
No sé si ens has sentit al començament, que estàvem discutint entre nosaltres què era una cosa, què era l'altra.
Doncs no he pogut sentir el programa perquè no funciona l'streaming de la ràdio, de Ràdio Banyoles.
Vaja.
I per tant, no he pogut sentir-vos.
Té algun problema. Vaja. Algun problema, bueno, ja és bo saber-ho. Perquè, bueno, estàvem discutint això. Dermòptera, bueno, primer t'explico què dèiem nosaltres i potser ens explicaràs. Dermòptera dèiem que aquí sona insecte.
Ja.
I estromatolits dèiem que sonava una mica...
Fòssil.
Fòssil...
Fòssil australià.
Australià, a més. Fòssil australià.
Sí, sí, aneu prou bé. Per aquí aneu prou bé.
I els dermòptera són insectes?
No.
No.
No, 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 no.
Ni, pues que sona diptera, ptera aquest final... Heminòptera, vull dir, sona tot això, no? Però no, no. Bueno, ja ens ho expliques.
Sona com una mica a algun ésser a la...
Dermis, pell amb bales, una pell amb bales.
Una pell amb bales.
Sí, sí, sí. Molt bé, va, comencem. Vale. A veure.
Per què no fas tu programa, enlloc d'ell?
Explica, Rafael, què s'has d'explicar amb això? Què té que veure les espatlles de gegants amb tota aquesta història?
Exacte, és un bon tema aquest. Mirem, doncs el que farem és continuar el viatge que vam començar en el programa anterior. Recordeu que hem deixat la història amb precisament la creació de la Terra i de la Lluna fa 4.417 milions d'anys. Aleshores, avui avancem aquest viatge i saltem fins fa uns 3.500 milions d'anys. Què va passar en aquesta època, ho sabeu?
Fa 3.600 milions d'anys. Sí. Què va passar? No ho sé, el sèptimo... No ho sé, jo...
El mar estava uns 80 centímetres més baix que ara, potser...
I tant, de fet bé, el fet...
El Pangea...
Va aparèixer la vida.
Pangea...
Va aparèixer la vida, sí. La vida ja desenvolupada tal com la coneixem pràcticament.
Primers bitxitos.
Digues?
Primers bitxitos, no?
Primers bacteris, sí. En aquesta època apareixen els primers bacteris que colonitzen pràcticament tota la Terra, bàsicament els oceans. En aquella època la Terra era un grandíssim, immens oceà. I bé, apareixen les cèl·lules procariotes, sabeu que són les cèl·lules més senzilles, que no tenen un nucli intern separat per una membrana, tenen una estructura molt i molt simple, però tenen la capacitat de reproduir-se molt ràpidament per mitosi, és a dir, per simple divisió en dos. Bé, apareixen bàsicament els bacteris. Avui en dia encara tenim moltíssimes espècies de bacteris, així que els podem considerar com els organismes més primitius. De fet, moltes d'aquestes espècies de bacteris podien formar grans estructures, tipus colònia, que han perdurat fins als nostres dies. I per això, precisament, sabem que són tan antigues perquè hem trobat fins i tot els seus fòssils. Una d'aquestes formes fòssils poden ser aquests estromatòlits, que és una paraula grega molt, molt divertida, que vol dir llit de pedra. Estromatòlit vol dir llit de pedra. Mm-hmm. Molt bé, doncs els estromatòlits, però, també estan vius. Actualment encara estan vius. Podem trobar estromatòlits perfectament amb el seu cicle vital. És curiós perquè són colònies de bacteris, però estan en mars càlids, com bé comentàveu, doncs a Austràlia i a zones del Carib, zones tropicals. Encara els tenim vius. Per tant, els estromatòlits són un dels organismes vius a l'actualitat més antics. De fet, venen de l'època més primitiva de la vida sobre la Terra. Un organisme de fa 3.500 milions d'anys, doncs penso que mereix tot el nostre respecte en totes les de la llei. De fet, és un monument a la biologia.
Sí, són fòssils vivents, vaja.
Són?
Fòssils vivents.
Fòssils vivents, són fòssils vivents. Poden formar, doncs, aquestes grans colònies, aquestes estructures com els coralls actuals, que formen aquestes estructures. Bàsicament, ells deixen les parts mortes i van creixent en capes concèntriques cap a l'exterior, de manera que l'única part viva de la colònia és la capa, doncs, més externa. Però per què són tan importants els estromatòlits, a part de ser uns organismes tan, tan longeus? Doncs perquè amb ells apareix per la vida sobre la Terra, i que és la fotosíntesi. La fotosíntesi és cabdal per la vida tal com la coneixem. I per què? Doncs senzillament és una reacció química que aprofita la llum del sol per obtenir energia. A més, també aprofita... Què fan les plantes? Consumeixen CO2...
I després en treuen.
I després en treuen oxigen.
Sí.
Doncs mireu, l'atmosfera primitiva de la Terra estava bàsicament formada per CO2. L'oxigen era un gas extremadament rar. Quan apareix la fotosíntesi, com us he dit, és una reacció química molt eficient que aprofita la font principal d'energia que tenia la Terra en aquells instants, que era bàsicament la llum del Sol, i també l'altra font d'energia que tenia, que era els gasos de l'atmosfera, que era CO2. Doncs els stromatòlits són els primers organismes que desenvolupen aquesta forma d'eficiència energètica tan espectacular, i és clar, amb una font d'energia pràcticament inagotable com és el Sol i com és aquesta atmosfera nociva d'eficiència energètica tan espectacular, i és clar, amb una font d'energia pràcticament inagotable com és el Sol i com és aquesta atmosfera nociva per nosaltres de CO2, doncs vinga, va començar el cicle vital que coneixem actualment, el primer gran canvi climàtic. Un canvi climàtic que provoca la primera gran extinció massiva de vida sobre la Terra. Perquè, esclar, l'oxigen, pensem que és un gas indispensable per la vida, però en realitat és un gas verinós, és nociu. De fet, hi ha moltíssims organismes que no toleren la presència d'oxigen. Per això, precisament, l'aigua oxigenada que fem servir quan ens fem una petita ferida, doncs desinfecta. Perquè quan ens fem un petit tall i ens apliquem aigua oxigenada, es produeix una reacció química amb un enzim que té la sang, que és la talassa, es produeix aquella escuma blanca, aquella efervescència d'oxigen, precisament, aniquila els organismes que ens poden infectar, que són anaeròbics, és a dir, no viuen en presència d'oxigen.
De fet, l'escuma aquesta que dius és l'oxigen que allibera l'aigua oxigenada. Exacte. Té un excés d'oxigen i es transforma en aigua normal i allibera això.
Exacte, no? Però en contacte amb la catalasa, que és l'enzim que provoca aquesta acceleració de la reacció. Uh-huh. Doncs imagineu-vos aquesta reacció a escala planetària en tota la Terra, amb els oceans poblats de bacteris fent la fotosíntesi. De manera que tot el CO2 es va anar eliminant, es va fer formar una atmosfera rica en oxigen que va extingir pràcticament la totalitat dels éssers vius. Només van sobreviure els que eren capaços de respirar i tolerar l'oxigen. Més endavant, doncs, aquest gas d'oxigen es va anar acumulant, de tal manera que fins i tot es va formar la capa d'ozó, que també ens serveix com a protecció de les radiacions que ens venen de l'espai. Per tant, fixeu-vos, amb l'oxigen a l'atmosfera, la vida ha anat evolucionant, han sobrevivit els organismes que han tolerat aquest oxigen, i a partir d'aquí comença una evolució biològica, mitjançant la selecció natural, que ja no té aturador i ja no té marxa enrere. I aleshores, els dermoptera, on encaixen aquí?
Doncs mireu, explica'm què és un dermoptera primer.
Ara, espera, que és un dermoptera. Doncs hem de fer un petit salt en el temps, hem començat fa 3.500 milions d'anys, ara saltem a pas de gegant, doncs fins a fa uns 80 milions d'anys. Fa uns 80 milions d'anys tenim uns organismes molt interessants, molt peculiars, que són aquest ordre d'animals, que són els dermopteres. I què són en realitat? Mireu, només tenim dues espècies vives de dermopteres a l'actualitat, que són els colugos, són uns animals molt bonics, viuen a l'Àsia.
Molt bé, sí. Estan de moment igual que abans, segueix.
De moment estem igual que abans. Us el descric una miqueta, perquè us feu una idea. No són insectes, d'acord? Són mamífers placentaris, semblen lèmurs voladors, de fet se'ls coneix també amb aquest nom, lèmurs voladors, per tant, pot semblar un primat, tot i que no és un primat. I és, bàsicament és una musaranya arborícola, heu d'imaginar-vos una mena de musaranya, una mena d'esquirol, però tenen una particularitat molt, molt, molt interessant, que els fa molt peculiar, amb un aspecte molt peculiar, i és que tenen tota una membrana que els uneix les potes de davant, les potes del darrere i el coll. De manera que quan es tenen aquestes extremitats, tenen doncs aquesta membrana cutània, que es diu, s'anomena patagi, aquesta estructura, i els permet, no els permet volar, d'això, per això us recordava la paraula a éssers alats.
Són com una cometa, vaja.
Sí, són com un estel, no poden volar directament, sí que poden planar a distància, poca distància, molt poca distància. Ja us dic, són uns animals arborícoles que mengen fruites. I quin és l'ordre d'animals? És l'ordre d'animals més antic que té relació amb els primats. Nosaltres tenim un avantpassat comú amb aquests animals tan extraordinaris i tan antics també, els dermoptera. Per tant, venim en realitat d'un parent prové d'una musaranya arborícola. Fixeu-vos.
Molt bé.
Com hem avançat amb aquesta evolució de la vida des d'una gran extinció massiva gràcies a l'oxigen, dels bacteris, dels estromatòlits, a una radiació espectacular de vida que sobreviu a aquestes grans extincions i que finalment acabarà amb la gran irradiació dels primats a partir d'organismes semblants a aquests dermoptera. Per tant, ja sabem d'on venim. Els primers primats, mai millor dit, perquè primat significa precisament primer, doncs apareixen fa uns 80 milions d'anys en formes similars a les actuals colugos, que són aquests Dermoptera.
Molt bé, perfecte.
Ja sabeu què és un Dermoptera, doncs?
Ara ja ho sabem, ens hem quedat tranquils.
Has dit que hi havia dos Dermopteres, per això?
Sí. Són dues espècies que estan a l'Àsia i, ja et dic, es coneixen com a colugos i el nom científic és Phenocephalus variegatus. Noms d'espècies. Ja.
Els dos són colugos.
L'altre era volans, d'acord? Phenocephalus volans i el variegatus.
Molt bé, Rafael.
Els podeu veure avui vius si aneu cap a Indonèsia.
Perfecte. Deixem-ho aquí. Dins de 15 dies tornarem amb el senyor Álvarez, no?
Molt bé.
Sí? Parlarem del senyor Álvarez.
D'acord.
Que deu ser un primat, suposo, també, que ets el senyor Álvarez, no?
Sí, puc assegurar que era un primat.
Bé, perfecte. Molt bé. Merci i fins dins de 15 dies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.